TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. Els actes commemoratius dels 47 anys de la Constitució han servit a les Illes per reivindicar el dret fonamental a l'habitatge que conté. Així, a Formentera, el president insular ha dit que n'és inadmissible la manca i l'encariment, ho ha dit Òscar Portes, mentre que a Eivissa el seu homòleg Vicenç Marí també s'ha referit a la qüestió, i a Palma el delegat del govern Alfonso Rodríguez ha abogat per un gran pacte d'estat per combatre aquesta carestia immobiliària. Mentrestant, en un altre ordre de coses, la presidenta del govern, Margalida Proens, s'ha referit a la pèrdua de crèdit democràtic, al seu parer, de les institucions de l'Estat, i n'ha fet crítica per això del govern central. I la directora insular estatal, l'Espitius, Raquel Guasca, ha parlat de discursos d'odi des de les institucions.
Hem assistit a la instrumentalització de les institucions, no com a eines en el servei de l'interès general dels ciutadans, sinó com a eines en el servei d'interessos partidistes.
Cuando desde las instituciones se está usando la falacia, el engaño, la calumnia, lo que se está haciendo en realidad es atacar el sistema. Se está tratando de debilitar la democracia.
A Madrid, abans de participar de l'acte central del Dia de la Constitució al Congrés dels Diputats, el president Pedro Sánchez ha aprofitat per reivindicar l'empara constitucional del dret a la salut pública per criticar la privatització sanitària de governs del PP.
El artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre son las mismas empresas afines a administraciones del Partido Popular y que, por tanto, el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano para defender y hacer realidad una sanidad pública, gratuita, universal.
Bona part del pas de la crítica de Sánchez anava per Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ha vist com aquesta setmana es posava sota sospita la privatització de la gestió de l'Hospital de Torrejón de Ardoz. Ella ha defensat que no és cert que s'hagi vulnerat l'interès dels ciutadans i ha acusat de publicar la informació de manera esbiaixada i incompleta.
Se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada, en una pugna entre directivos. Una cosa es que una persona en unas declaraciones diga algo que es inaceptable, inasumible y por lo que estaré encima de ello. Y cosa diferente es que ha hecho el hospital y por lo que se han visto ya en las inspecciones que eso no ha sucedido.
Del temps, l'AEMET ha corregit la informació sobre la temperatura màxima més alta del dia, que finalment no ha estat la dels 23 graus i mig d'Eivissa Vila, sinó els 23,7 de Capdepera. En qualsevol cas, el que es manté, segons ha notificat l'agència, és l'anomalia de 3,7 graus per damunt de la temperatura de mitjana habitual per aquestes dates. I quant als esports, cercam en aquesta hora el resultat dels partits de bàsquet de primera FEB, d'una banda, entre el Menorca, l'Esti Menorca i el Zamora, que a falta del darrer quart guanya l'Esti per 67-53, mentre que en la Lliga Femenina l'Azul Marino ha empatat a 59, també davant el representant de Zamora. Quant a la Superliga Femenina, en disputa en aquests moments el Melilla a Barca Menorca, van un set avall, 2-1 les menorquines, i acaben fent-nos ressò de la victòria al Campionat d'Europa de piscina curta en la prova dels 200 metres estils del natador mallorquí Hugo González de Oliveira, que s'ha proclamat, per tant, campió d'Europa. I per acabar, informació relativa a aquesta casa, a Ivetres, perquè aquesta nit, a més de la programació habitual d'Ivetres Ràdio, amb els programes Nautilus a partir d'ara a les 9 i emblemàtics a partir de les 10, Ivetres Televisió dedicarà el vespre a l'escriptora Carme Rier, i ho farà amb l'estrena del documental Te deixa molt la mà com a penyora 50 anys després, i després converses Marga Provenç i Carme Riera, un diàleg entre la presidenta del govern i l'escriptora, justament sobre el mig segle d'aquesta obra. Fins aquí les notícies de les 9 d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio.
Els fòssils de tauró més antics que es coneixen són de fa 450 milions d'anys, cosa que significa que aquests peixos meravellosos varen començar a existir com a 190 milions d'anys abans que els dinosaures i uns 90 milions d'anys abans que els arbres. I segur que heu sentit això de que els taurons són fòssils vius, que gairebé no han canviat en tots aquests milions d'anys. I de bé, aquesta frase, que és ja un tòpic, és un mite, una creença vella que ja s'hauria d'haver superat perquè el 2014 es va publicar un estudi sobre un fòssil de 325 milions d'anys procedent d'Arkansas, que abans era una conca oceànica, i aquest fòssil, que era un crani, indicava una història evolutiva, o sigui, una evolució. A l'escola se mos va ensenyar que les mandíbules dels taurons moderns són pràcticament iguals als d'aquells ancestrals taurons que varen viure en un planeta on encara no hi havia prou nivell d'oxigen per sustentar la vida a la Terra, terrestre, i on un gran oceà envoltava uns continents que encara s'estaven separant. Però el fòssil, l'espècie batiada com Ozarkus mapesae, explicava una història d'especialització, així que no, els taurons no són fòssils vivents, han evolucionat, però superar aquest mite no els fa menys fascinants. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus i avui tenim taurons i ratjades i arqueologia i moltes més coses. I tenim en Felipe Ruiz a la sala de màquines i en Dani Manau al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
Bona nit.
Bé, anem ràpidament amb el sumari. Començam amb els taurons. Després de 2 anys de feina, les aigües de Cabrera ja han presentat resultats de l'estudi de taurons i ratjades, un estudi de Xarmet i Save the Med, finançat per la Conselleria Balear d'Agricultura i Pesca. Segur que en els darrers dies ja n'heu sentit a parlar, a grans trets, de com està, de com ha set aquest estudi, no? De que mos mostra que hi ha que fer més esforços en la conservació, sobretot. Avui nosaltres volem conèixer els detalls i hem convidat el director científic de Save the Med a que mos ho expliqui. Ja el coneixem perquè, bé, amb ell sempre aprenem molt de taurons. És el biòleg Biel Morell.
I després passarem a parlar d'arqueologia. Parlarem de 2 projectes que tenen com a objectiu aprofundir en el coneixement de la metal·lúrgia primitiva a la Mediterrània Occidental i els sistemes funeraris que es varen emprar a l'edat de bronze. L'arqueòleg Pau Sureda, investigador Ramon y Cajal a l'Institut de Ciències del Patrimoni, mos explicarà els treballs que han realitzat a 3 jaciments de Mallorca.
I passam a un altre tema. Heu sentit mai que cada figa té una vespa morta al seu interior? Avui us explicarem què hi ha de veritat en això. I ja us adelantam que és veritat i no ho és. És un poc com el gat de Schrödinger. I acabarem amb el periscopi.
I parlarem del declivi de les aus a tot el país, a tota Espanya, i de les darreres informacions de la COP30 que està desenvolupant-se a Belém, a Brasil.
Bé, acaba de terminar pràcticament, encara no tenim molts de resultats, moltes conclusions, però en parlarem, no?, del que hi hagi. Molt bé, ja tenim sumari, anem amb els taurons. Taurons i ratjades, de fet.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
A Balears tenim registrades 24 espècies de libèl·lules i cavallets del dimoni, uns insectes que són molt bons indicadors de la qualitat de les aigües i que, a més, atès l'interès que desperten per la seva bellesa, resulten ser, com les papallones, unes criatures molt adequades per apropar-se al món dels insectes i aprendre a valorar-los. Això és el que volem fer avui, apropar-nos als insectes odonats i aprofitarem una guia publicada recentment, les libèl·lules i els cavallers del dimoni de les Balears. I qui mos explicarà cosetes interessants d'ells és, esclar, el seu autor, el naturalista Xavier Canyelles. Molt bona nit, ben tornat al Nautilus, Xavi.
Molt bones, moltes gràcies.
Bé, sí. Abans de res, i perquè els oients puguin seguir millor el que parlarem ara, quina diferència entre cavallers del dimoni i libèl·lules?
Sí, científicament serien dos subordres, no? Serien els anisòpters i els zigòpters. Els zigòpters serien aquests cavallers del dimoni, que són més estilitzats, més amb abdomen més prim. També pleguen les ales sobre el seu cos, en posició de descans, de repòs, i tenen els ulls separats, molt separats, sempre un a cada costat, com a dues bolles, no?
Sí.
En canvi, els altres són les libèl·lules, diguem, vertaderes, per entendre'ns, que mai pleguen les ales cap a dalt, sempre les tenen descansant als laterals, i que són més amples, etc. Són dos grans grups. Tot i que, darrerament, els estudis genètics possiblement les separin com a ordres diferents. Però bé, de moment diguem que són dos subordres d'un mateix ordre.
Molt bé. Bé, i parlant de la diversitat que tenim a Balears, que a més hi ha molta diferència entre illes, tenim 9 cavallers del dimoni i 15 libèl·lules. És poca diversitat, és molta?
Per ser les Illes Balears està bé. Evidentment, comparat amb la península ibèrica, hi ha gèneres de donats que aquí no hi són, que ja m'agradaria que hi fossin, perquè són unes espècies espectaculars, uns colors, també n'hi ha que són típiques de rius, de grans llacs, de boscos, fins i tot, no? Està bastant bé, però com molt bé has comentat, hi ha diferència entre illes. I això és una cosa que veiem en altres grups. Però en els odonats és molt evident. Més que res perquè són animals que necessiten aigua neta, embassada o amb una mica de corrent, i que, a més, aigua dolça, com més salinitat, pitjor. Tot aquí hi ha espècies que sí que ho toleren. Clar, d'aquesta manera, Menorca té moltíssimes basses temporals, basses llacs, el torrent de la Vall del Gendar, etc. I és molt més ric que hi ha totes les espècies d'odonats que hi ha a Balears estan a Menorca.
Mira.
Després, a Mallorca, hi ha una mica de tot. Hi ha torrents, hi ha espècies raríssimes, però que, en canvi, a Menorca sí que són freqüents. També és una zona on arriben totes les migradores.
Sí.
I a Eivissa i Formentera, clar, és que no hi ha molts de punts d'aigua dolça, no?
Yeah.
I tota la zona de més de Salobràs, de Salines, les poden trobar, evidentment, però són migradores, o més que per criar, utilitzen aquests territoris com a zones
d'alimentació,
de caça.
Yeah.
Exacte, sí. Però l'estat larvari ho té més complicat.
Val, perquè per l'estat larvari necessita aigua dolça, han dit, no?
Exacte, subaquàtic, sí.
Val. Podríem tenir més espècies de les que creiem o és un grup prou estudiat?
El grup està prou estudiat, però darrerament... Bé, han arribat dues espècies noves aquests darrers anys que surten en aquesta guia, de gènere Tritemis.
Sí?
Són africanes, nord-africanes, i possiblement n'arribarà una tercera més, o una quarta, perquè, degut a canvi climàtic, no hi ha una barrera natural de temperatura entre Àfrica i seria la zona més mediterrània on estem nosaltres, no? De tal manera que estan colonitzant Península Ibèrica i part d'Europa espècies nord-africanes. I arriben aquí. Algunes vegades només se troba un exemplar i ja està, ja no se torna a localitzar. Hi ha una cita i altres vegades sí, que es queden aquí, reprodueixen bé, hi ha una població estable.
I en tenim alguna Balears que faci alguna migració espectacular? Que se'n vagi cap al nord des de Balears, vull dir, no només que venguin d'Àfrica?
No, més complicat. Ja. Normalment hi ha poblacions que són les autòctones, les que neixen aquí, i després s'ajunten amb aquelles que arriben des nord d'Àfrica, o també a la tardor arriben de part de Península Ibèrica i part d'Europa.
Yeah.
Com l'Aisnamista, per exemple, també ve de zones d'Europa, sobretot a la tardor, durant la tardor. Després, evidentment, d'aquí poden seguir cap a la península o altres parts d'Europa. Això sí, això, sí.
I tenim alguna espècie classificada com amenaçada o que hauríem de protegir d'alguna manera?
Realment n'hi ha que estan més amenaçades que altres. Hi ha, per exemple, les espècies més comunes, que podem trobar safarecs de reguiu, que no són tan, que no necessiten tampoc unes aigües molt netes, molt cristal·lines, diguem, no? Yeah. Aigües fins i tot un poc amb macròfits, embassaments, aquestes no. Però sí que, per exemple, Calopteris hemorroidalis, que a Menorca és relativament freqüent, necessita aigües molt netes, de torrent, amb vegetació colindant, i, per exemple, a Mallorca s'ha trobat recentment, però a zones molt concretes, a un punt determinat de Solla i un altre d'Estellens, no? Quan realment, segons les cites antigues i col·leccions antigues, era una espècie bastant comuna a tota la Serra de Tramuntana. Yeah. I aquesta es troba en perill. A Eivissa i Formentera no hi és, a Mallorca és molt rara i a Menorca és relativament freqüent.
S'hauria de fer algun tipus de... Ai, perdona, sí. No, segueix, perdona.
No, vull dir que, en general, clar, són insectes bioindicadors, on sí. Hi ha presència d'aquests insectes, bé, sobretot de les seves nimfes, les seves larves, no? És que l'aigua no té contaminants, que està correcta, diguem, és un bioindicador. Clar, la manca de larves, i no només larves de l'anat, sinó també hi ha coleòpters aquàtics, molts frigànies, etcètera, tots aquests animalons subaquàtics són bioindicadors. Si anem a una bassa que no té vida, és que alguna cosa passa.
Clar.
I després també les libèl·lules són bioindicadores també de canvi climàtic. Sí. Una temperatura global fan el que hem comentat abans, que aquestes espècies nord-africanes arribin aquí, quan realment no haurien d'arribar aquí. Eh?
Yeah.
I protegir els hàbitats. Protegir hàbitats, zones aquàtiques, recordant també que fonts i torrents durant moltes generacions han sigut famaters, no? La gent, neveres, cotxos, tot, aquestes zones humides.
Clar, clar. És el que anava a dir, que protegir els hàbitats pot ser el més important per protegir espècies, no? Està clar.
Exacte. La protecció dels hàbitats, com tot, és el més important.
Bé, podríem dir, que la sequera i el canvi climàtic representen la major amenaça per a aquest grup a les illes?
Sí, no, per ventura... És que, clar, això, diguem que són dos factors que fan malbé a totes les espècies en general.
Clar.
També els ocells, no?
Sí, sí.
I els insectes, com que ja dic, són més bioindicadors i se noten més aviat. El que passa que les libèl·lules tenen, per una banda, aquest problema de que hi ha espècies que tenen una distribució que s'està ampliant, que és una cosa descontrolada a nivell de la seva espècie, i, per una altra banda, hi ha espècies que abans eren molt freqüents i ara no tant, també perquè teníem un clima un poc més fred.
Sí.
Això, sumat a contaminació de totes les zones humides... I també, fins i tot, falta d'un control entre les mateixes espècies. A vegades hi ha libèl·lules que depreden altres libèl·lules i si desapareixen les més depredadores, després també hi ha una sobrepoblació de les que no ho són. Vull dir, a la natura tot va encadenat.
Clar. Sí, sí, està clar.
I és difícil determinar factors concrets, no?
Ja.
Motius concrets.
Hi ha moltes amenaces. A més, espècies invasores, per exemple, podrien ser una amenaça per les libèl·lules?
No, perquè les libèl·lules no entren mai com a en plantes, no? En plantes ornamentals. I com a invasores, tampoc. A part de que... no s'alimenten, o sigui, són totes depredadores, no s'alimenten de plantes, tampoc podrien ser cap plaga forestal o agrícola. No, en aquest cas no.
Però alguna espècie invasora que pugui afectar a la població de libèl·lules a Balears, en tenim alguna? No, tampoc.
Que jo sàpiga, no hi ha constància.
Yeah.
El que sí que hi ha... no està estudiat, però hi ha uns diverses espècies de dípters, de petites mosques, que són paràsites de les libèl·lules i altres insectes. I són com les paparres quan es posen sobre un mamífer, no? S'enganxen i xupen la sang. I aquestes mosquetes se posen sobre les ales de les libèl·lules, s'enganxen a les venes i xuclen la limfa que té l'animal, l'insecte. No?
Sí, sí.
Això no se sap, però sí que podia ser un vector de malalties que es transmetés entre espècies de donats. Però insisteix que això és és una idea meva que no està estudiada.
Bé, un detall del llibre que m'ha cridat l'atenció és quan parles de la salinitat de les aigües, perquè parlam sempre de com afecta, per exemple, les aus, que una aigua moll com l'Albufera s'estigui salinitzant, però sovint mos oblidam dels insectes, i és bo recordar-ho, no?
Exacte. De fet, a l'Albufera mateix, bé, evidentment, pots trobar espècies típiques d'aigües dolces, perquè per aquestes espècies és una zona d'aparellament i territori de caça, no? Però les nimfes, les larves, no ho tenen tan fàcil. I, de fet, de cada vegada, a veure, hi ha espècies com ànecs imperator, etc., que sí, que són típiques d'aigües dolces, però que les va malament criar. En canvi, hi ha espècies com Crocotemis eritraia, que és aquesta vermella, que sí, que suporta un cert grau de salinitat, però si les albuferes se converteixen en un salobrà, ja no poden, tampoc.
Bé, anem a una curiositat que m'ha cridat l'atenció, llegint el llibre, i és que dius que les larves poden regenerar les potes, però els adults no. No sé, em pareix sorprenent, no? Perquè, a més, quan dura la fase larvària de les libèl·lules i els cavallets? Quan dura?
Sí. Depèn de cada espècie, depèn també de la temperatura de l'aigua, però bé, per exemple, un cicle complet normalment és d'un any.
Un any.
Des de que es pone l'ou fins que l'adult mor com a ja vell. També pot ser de 2 anys. Això a Balears. Després hi ha zones fredes en el nord d'Europa que poden estar fins a 7 anys en estat nimfal. I com més elevada és la temperatura, més ràpid és el creixement. Aquesta regeneració és comuna a altres grups d'insectes, com els insectes pal, els màntids, els llagots, perquè van creixent i encara no tenen les estructures definitives, de tal manera que fins i tot se poden automutilar, se poden rompre, desfent-se d'extremitats. Sempre prefereixen perdre una extremitat que no perdre la vida. Igual que fan els dragons, no? que perden la cua i s'escapen.
Clar, però això pareix que s'entén millor, perquè estan parlant de regeneració a les larves o nimfes sempre, no?
Sí, sí, sí. I després van creixent. A cada muda, a cada creixement, se regenera la pota enterament, o només una part. Després, a la següent muda, ja serà enterament. I els adults ja no. Una vegada a l'etapa adulta, el que se romp, se romp. Ja. Si se romp una ala, te romp una. Si perd una pata, està perduda.
Ja. Bé, també me resulta curiós lo dels noms comuns. Hi ha un munt de noms comuns, però per el grup en general no hi ha noms comuns per espècies concretes, no?
Jo volia posar noms comuns, i de fet fa anys que estic redactat d'una proposta, però és molt complexa, molt complexa, especialment a Balears, també, perquè cada illa té un nom diferent.
Sí.
I a Menorca tots són tallanassos. A Mallorca, libèrules, cavallers del dimoni, pipes, jueus, ten avionets, cabots. I a Eivissa i Formentera crec que les deies pipes,
agulles,
guetes. Però clar, després, com pots estandarditzar un nom?
Clar, no es pot
Com poden dir tallanassos? Després els eivissencs diran que és un tallanassi.
No es pot fer, ni s'ha de fer, està clar, no es pot fer.
Exacte. Se podria posar també nom genèric libèl·lula o cavaller del diable i després epítets, per exemple, lava, cel, grossa, d'ulls vermells.
Clar.
Però així i tot també mos trobam que hi ha mascle i femella, de tal manera que el mascle té ulls vermells i la femella no. Aleshores, què li dius?
Impossible.
Li pots dir, si... No sé, en general, n'hi ha que li pots dir dimonió, que està bé, que és de color vermell i és comú a totes les illes, això dels dimonis boiets i...
Bé.
Dir-li pèrola gros, no sé, és complicat.
Sí,
si és complicat amb ocells...
Sí, cert. Bé, i doncs, Xavier Canyelles, naturalista, autor de Les libèl·lules i els cavallers del dimoni de les Balears, ho deixarem aquí i ja t'asseguro que utilitzaré molt aquest llibre per identificar espècies. I si no me'n surto, ja t'ho diré. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Bona nit.
Petres Ràdio és coneixement.
No, notícia d'última hora.
Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners creaverdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
La Fundació ReZero compleix 20 anys com a entitat dedicada a la prevenció de residus i al foment del consum responsable. ReZero és, de fet, una fundació que a Nautilus mos agrada molt perquè la seva filosofia és sempre que reciclar no és suficient. Així que volem celebrar aquests 20 anys amb ells, recolzant-los. I, a més, creiem que ara que s'apropa Nadal és un gran moment per parlar de residus, de reduir residus, no? Bé, anem a parlar-ne amb la directora territorial de ReZero a Mallorca, Ana Roser Badia. Molt bona nit, Roser, ben tornada al Nautilus.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Bé, primer de tot, enhorabona pels 20 anys de feina, que potser també són 20 anys de lluita.
Sí, són 20 anys de picar pedra, nosaltres en diem. Ja. Sí, sí, són 20 anys de moltes emocions i molta... Sí, molta feina feta, la veritat.
Bé, farem un balanç d'avanços en temes de residus, però primer el balanç de l'entitat. Com ha evolucionat ReZero amb aquestes dues dècades?
Doncs mira, vam començar sent la Rosa, bàsicament, la directora general que va estar, diríem, la primera persona contractada per la Fundació. I ara som 23 persones, vull dir que hem fet un creixement al·lucinant. I a part de 23 persones, diríem, fixes en plantilla, doncs una xarxa de col·laboradors i d'entitats, empreses de més de 100 persones. L'altre dia a la festa era com... Era molt bonic. Realment és molt bonic veure tota la gent que hem anat descobrint, coneixent pel camí i... Sí, 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 és com... Sí, és com anar-te fent gran, però en companyia i, a més, com amb aquesta experiència i amb aquesta il·lusió d'avançar junts cap a un futur doncs, que considerem que és millor.
Clar.
Així que molt bé, amb ganes.
Bé, i quin balanç podem fer en aquests anys en temes de reducció de residus? Hem avançat?
Mira, l'altre dia precisament també fèiem... el dia que vàrem celebrar aquí a Balears, el 3 de juliol, no?
Sí.
Vam fer com un exercici d'una línia del temps allà, doncs vam pintar així en un vidre doncs, totes les coses que havien passat des de que nosaltres havíem començat, i fins i tot abans, no? Perquè vam convidar entitats, doncs jo què sé, a Dalmo, no? O Deixalles, que potser fa el doble de temps que treballen que nosaltres i que estan amb aquesta mateixa visió de l'economia circular, d'intentar entendre els residus com a recursos realment, no? I sí que han passat moltes coses. Està clar que no hem arribat allà on volíem anar, perquè doncs, bueno, és un camí, el camí del residu zero, però han passat moltes coses. I nosaltres, per exemple, el 3 de juliol per nosaltres és un dia molt icònic, molt simbòlic, perquè és el dia internacional lliure de bosses de plàstic, és també el juliol lliure de plàstics, i tot això nosaltres sempre recordem que va començar precisament amb una iniciativa de ReZero el 2009, quan ens vam decidir doncs, a mirar de cara el problema de les bosses de plàstic, vam fer un estudi sobre què és l'impacte que estava generant en aquell cas a nivell de Catalunya, sí. I a partir d'aquí vam posar en marxa una campanya de Catalunya lliure de bosses, i recordo que sempre... La Rosa sempre ho diu, diu, ostres, ens deien que estàvem boges quan dèiem que la gent tornaria a anar a comprar amb un cistell, amb una senalla, amb una bossa, que això era del passat, saps?
Yeah.
I que això no tornaria a passar perquè la gent ja, com havia anat cap al progrés, no?
Sí.
I llavors, bueno, evidentment, el símbol, vull dir, per nosaltres el 3 de juliol és el símbol d'una, dit, cultura, perquè per nosaltres no és una cultura, és el dosar i el llançar, no? Un sistema, un, diríem, una mena d'inèrcia que hem adquirit, no, amb aquests anys, i que doncs, amb aquesta campanya vam voler d'alguna manera posar damunt la taula doncs, que havíem de tornar al sentit comú, que evidentment una bossa de plàstic per anar de la botiga a casa no la necessitem si la portem dins la bossa o si d'alguna manera planifiquem una mica les compres. No?
Clar.
I al final, doncs, aquest 3 de juliol va anar creixent, moltes entitats, des d'aquí Balears també ens hi vam sumar a nivell estatal, a nivell europeu, es van sumar el 3 de juliol lliure de plàstics. Després es va constituir, diguem, el Dia Internacional Lliure de Bosses el 3 de juliol.
Sí.
I després l'any 2019 es va aprovar la Directiva Europea de Plàstics d'un sol ús un dia 3 de juliol, perquè precisament de forma simbòlica es va voler reconèixer una mica aquest moviment en, diríem, en contra del plàstic d'un sol ús, i es va aprovar la Directiva de Plàstics d'un sol ús, que és la que prohibeix tot el tema dels bastonets de les orelles,
sí,
la vaixella de plàstic, els coberts de plàstic, tots aquests productes que després es troben a la platja, surant, doncs tots aquests productes de plàstic d'un sol ús estan prohibits des de l'any 2019. La llei balear de residus en aquest sentit es va adelantar.
Sí.
I res, vull dir que tot d'alguna manera ens recorda d'on venim, no? I és com és un petit exemple, però sí que en aquest sentit nosaltres ens agrada dir, ostres, doncs nosaltres hi vam contribuir, està clar que no ho vam fer soles, eh? Perquè al final és com, nosaltres en aquest cas vam abanderar aquest moviment i com moltes altres entitats han abanderat altres moviments i nosaltres ens hi hem sumat, però sí que ens demostren d'alguna manera que estem avançant, tot i que molt poc a poc i tot i que a vegades fem passos enrere,
yeah,
però doncs, bueno, que anem avançant en aquesta direcció.
Crec que, efectivament, la llei de residus de plàstics d'un sol ús a Balears va ser un bon avanç, un gran avanç, però, en aquest sentit, aquesta llei, què li falta per avançar? És a dir, el seu compliment realment és tot lo majoritari que hauria de ser?
Jo crec que tothom avui en dia coincideix en que no, evidentment.
Yeah.
O sigui, vam fer una gran passa també a nivell, diríem, podríem dir de comunitat, perquè va ser una llei com que va estar molt treballada amb moltes empreses, entitats que vam estar contribuint, no?, a que fos una bona llei, i hi havia també com molta voluntat en que això tirés endavant, i realment, vull dir que si tu et mires l'articulat, hi ha objectius de prevenció que no existeixen a nivell estatal i estan a nivell balear, un objectiu de reducció de la generació de residus, objectius de foment de la reutilització d'envasos, tant en el sector horeca com a nivell domèstic. Hi ha objectius de prevenció del malbaratament alimentari. Hi ha el foment dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn, els models aquests que funcionen per tota Europa, en el qual tu pagues 20 cèntims per una, sí, llauna o un envàs i te'l retornen quan els tornes a la botiga o a l'establiment on els has comprat. Totes aquestes mesures estan dins la llei. Hi ha la prohibició de les monodosis, tots els plàstics d'un sol ús que deia també ara, que després es van incorporar dins la Directiva de Plàstics d'un sol ús. És a dir, a nivell d'articulat és molt potent, es va adelantar fins i tot el que deia a les directives europees, vull dir, la llei balear va sortir abans, i prohibint determinats productes que després va generar tota una onada d'empreses americanes que venien a Balears a dir, escolta, com pot ser que tu prohibeixis que jo estigui posant al mercat?
Sí.
Això va passar, no?
Uh-huh.
Però, clar, llavors, després, com tota llei, ha de mantenir, o sigui, ha d'anar acompanyada d'una estratègia d'implantació i d'una estratègia doncs, d'informació, per una banda, i de penalització dels que no ho estan complint.
Clar.
I sí que en el primer moment hi va haver algunes sancions, per exemple, pel tema de les monodosis o pel tema, per diferents iniciatives, o inclús pel fet de no recollir separadament la matèria orgànica en ajuntaments.
Sí.
I algunes coses sí que s'està avançant, vull dir, la matèria orgànica dels ajuntaments, quasi tots els ajuntaments avui en dia de les Illes Balears o ja ho estan fent o tenen en la previsió a curt termini separar la fracció orgànica, que això és el mínim, no? Però, evidentment, doncs, falta avançar en la implantació dels objectius de reducció de residus, del foment de la reutilització, de tot el que és realment la prohibició efectiva de determinats productes d'un sol ús o fins i tot dels tòners d'impressora, que fins i tot també estan penalitzats per la llei de residus balears, els d'un sol ús. Llavors, hi ha tota una sèrie de coses que estan a la llei que avui en dia encara no es poden fer reals, no?, en el mercat. I llavors, bueno, és aquí el repte. El repte total.
I com encara el futur, Resero? Quines seran les línies prioritàries d'acció a partir d'ara?
Doncs, bueno, la veritat és que n'hi ha tantes que el nostre principal repte és decidir on invertim els esforços, perquè moltes vegades anem creixent, evidentment, i també créixer és un repte per poder continuar oferint la mateixa qualitat, el mateix rigor i la mateixa incidència que tenim, no? Llavors estem com en aquest procés d'ordenar el que estem fent. Però nosaltres tenim, per exemple, doncs això, línies orientades al consum, no? Perquè creiem que el consum, des de la visió del consum conscient, és supertransformador. Si nosaltres, tant a nivell individual com a nivell de comerços, adoptem mesures per fomentar un consum conscient, local, responsable, lliure de residus, lliure de tòxics, doncs estem transformant també la nostra realitat, no? Doncs perquè directament estem evitant molts residus. Després tenim línies de treball del foment de la reutilització. Estem fent molta feina per la promoció dels models reutilitzables, tant en hotels com en restaurants, ja sigui en esdeveniments, en activitats també organitzades per l'administració, ja sigui a través de tassons reutilitzables, com d'envasos de begudes reutilitzables, com fins i tot de takeaway reutilitzable, que estan fent també tot un estudi i una estratègia aquí a Balears pel foment d'això, no?, d'aquesta alternativa reutilitzable. Estem també fent feina a nivell de la promoció de la reutilització de tot tipus d'objectes. Les biblioteques de les coses, per exemple, ara estan patint un boom, no? Nosaltres vàrem ser la primera entitat que vam impulsar una biblioteca de les coses a nivell de l'Estat, que no vol dir que no ens ho haguéssim inventat nosaltres, això ja existia a Europa, no? Però vàrem voler impulsar aquest model aquí i ara estan sortint com bolets les biblioteques de les coses, allà on tu pots tenir accés a qualsevol objecte, des d'un taladro a una bicicleta o qualsevol objecte que tu puguis utilitzar sense haver-lo de consumir, haver-lo de posseir. I llavors, doncs, tots aquests models basats en la reutilització, en el consum compartit, és també tota una gamma de possibilitats que estem explorant. Doncs fins i tot també motels, no?, perquè puguin donar espai a la reutilització d'objectes de platja, etcètera, no?, amb uns municipis que també puguin facilitar aquests espais. Tota aquesta línia de la reutilització per nosaltres és una economia en si mateixa i estem, doncs, molt, molt convençudes que això anirà cap aquí. Llavors també estem fent feina en la prevenció de la toxicitat. Això per nosaltres és fonamental. O sigui, els residus que no es veuen, però que ens estan, ens estan condicionant a nivell de salut. Vull dir, tota la quantitat de materials derivats del plàstic moltes vegades i també d'altres productes que són potencialment tòxics, que estan en els nostres productes de consum, en les joguines que utilitzen els nostres nins o en els patis allà on juguen, els parcs de futbol. Tots aquests productes o entorns que estan fets de materials tòxics, que no es veuen perquè són microscòpics, invisibles, però que estan afectant a nivell de salut reproductiva, disrupció endocrina, càncers, bueno, milers de malalties, no?, que ens estan també generant aquestes despeses a nivell de sanitat i aquest esgotament també dels professionals que estan treballant en això. Doncs creiem que s'ha de fer una feina per abordar-ho des de la prevenció. O sigui, no podem anar a pal·liar tots els problemes, hem d'anar a reduir, a evitar, diríem, que això estigui en el mercat, no? Fins tot en una línia del foment de la prevenció de toxicitat i etcètera, no? Perquè ara estem també com obrint melons, els tèxtils, els residus de la construcció, bueno, etcètera. És que fem, sí, el que et deia, o sigui, el repte aquí és com a ordenar una mica tota la feina que hi ha per fer, perquè, evidentment, hi ha moltes ganes, cada vegada hi ha més empreses, més ajuntaments, més entitats que estan veient que aquest és el camí, i es tracta una mica d'ordenar les passes, no?, que també estem fent molta feina en aquest sentit.
També
per poder ajudar, doncs, per exemple, a la planificació, saps? Poder donar eines perquè un ajuntament o una empresa pugui planificar, doncs, què és el que vull fer, quins residus estic generant i per quin començo i com ho puc fer per anar fent passes, no? Això és tota una estratègia, per exemple, amb la certificació europea d'empreses, de ciutats i pobles cap al residu zero, que està sent superefectiva, també molt reveladora per tothom que ho vulgui intentar, no? Per dir, bueno, doncs mira, això està passant a no sé quin poble, no sé quin país, i jo ho vull fer igual, no? Llavors això també ens està ajudant moltíssim.
Ja. Bé, anirem acabant, però no sé si hi ha alguna cosa que vulguis afegir o destacar, alguna recomanació per Nadal, ja que s'atraca Nadal.
Sí, doncs evidentment, és com la pregunta inicial, sempre és, abans de qualsevol cosa que vulguem comprar, és això ho necessito? Quant de temps durarà?
Clar.
On s'ha fabricat? A qui estic donant suport? Quina és l'empresa que hi ha darrere? O, per exemple, el mateix producte existeix de segona mà? O fins i tot necessito realment comprar una cosa física? Perquè potser jo, que sé, puc regalar temps, puc regalar una experiència, puc, no sé, puc realment... perquè al final el que volem és d'alguna manera mostrar, no?, que tenim en compte els altres, no?, que volem un espai per compartir. Pues llavors això es pot fer de moltes maneres, no falta que sigui material, no?
Està clar.
Llavors, bueno, aquest tipus de preguntes realment ajuden molt a reduir.
Bé.
A reduir el nostre consum.
Ho tenim que tenir en compte, i a més, com deim sempre, no?, els consumidors tenen que estar molt informats, es tenen que informar, tenen que mirar què compren, d'on ve, com deies, no?, totes aquestes coses que a vegades la gent no fa, són molt importants que els facin, no?
I el malbaratament alimentari, aquesta és l'altra, perquè el menjar, per exemple, sabem que en èpoques de dalt, doncs moltes vegades s'arriba a abusar, no?
Sí.
I tenir aquesta dada al cap de que un de cada tres aliments que es produeix al món s'acaba tudant, és dir, bueno, clar, doncs tot el que jo estic planificant per aquestes dates, anar com amb aquesta previsió, no? De, realment ho gastarem tot això, o fa falta, no?
Està clar.
Com dimensionar, al final és això.
Sí, sí. Bé, idò, aquí ho deixam. Roser Badia, directora territorial de Resero, com deia, enhorabona pels 20 anys i, sobretot, mil gràcies per la feina que feis i per atendre el Nautilus. Molt bona nit.
Gràcies, bueno, gràcies a tothom, al final, perquè en realitat això és una feina d'equip i no ho estem fent soles. Però sí, molt bé, moltes gràcies.
IB3 Ràdio és investigació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobau.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Ah, ja, de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
En aquest programa, ja ho sabeu, us preocupa molt l'auge de les pseudociències, de les creences contràries al coneixement científic, que la gent confongui astrologia amb astronomia, per exemple. I avui us parlarem d'una tesi doctoral realitzada a la UIP que us ha cridat molt l'atenció i que, entre altres coses, arriba a la conclusió de que l'escepticisme i el pensament crític no és tan habitual a les universitats com pensàvem. Bé, anem a veure què més m'us diu l'autor de la tesi i quins detalls m'us pot explicar. El saludam ja, Hugo Matas. Molt bona nit, benvingut al Nautilus d'IB3 Ràdio.
Bona nit, moltes gràcies.
Bé, explica'm-nos primer quin era el teu punt de partida per la tesi.
Bé, el punt de partida va ser que me va crear molta atenció llegir qualque article que deia que entre els estudiants universitaris havia les creences paranormals, i no només això, sinó que pareixia que anava increixent. I això és el que m'ha quedat l'atenció. Jo de formació som pedagog i estava fent un màster primer i després el doctorat de cognició i evolució humana, i vaig enfocar aquest tema, aquesta qüestió, des d'un punt de vista pedagògic i amb un anàlisi des de, amb una perspectiva des de la psicologia cognitiva. A veure amb quins resultats trobàvem a la UIP.
I bé, la principal conclusió dels teus estudis és que la universitat no sembla reduir les creences paranormals. El resultat ha estat una sorpresa, idò.
Sí, sí. De fet, les nostres hipòtesis no anaven en aquest sentit. Pensàvem que el que passaria és que anirien minvant les creences paranormals a mesura que més anys d'estudis feia un individu. També una de les nostres hipòtesis era que aquells que estudiassin carreres de caire més científic tindrien menys creences paranormals que estudiassin carreres d'humanitats. I també pensaven que hi hauria una correlació entre el rendiment acadèmic i les creences paranormals. És a dir, en conclusió, el que nosaltres esperaven era que a més estudi, i sobretot amb unes carreres científiques i amb un major rendiment acadèmic, hauria menys creences paranormals que la gent que dugués menys temps estudiant, que estudiessin una carrera menys científica i, o que tinguessin un rendiment acadèmic més baix. O sigui, que les notes, la mitjana de l'expedient acadèmic, fos més baix. I això no va ser així de... Sí que van trobar diferències entre la gent que estudiava carreres de caire més científics i les que menys.
Sí.
El que passa és que no se pot concluir que aquestes diferències fossin pel resultat d'estar estudiant a la universitat.
Ja.
No era així.
Bé, abans d'anar a més detalls, m'agradaria que us explicessis una mica la metodologia de l'estudi, el nombre d'alumnes que conformaven la mostra.
Bé, van tenir una mostra molt potent, que eren de 6.584 alumnes, o sigui que era una representació clara de la població de la UIP. I d'aquesta mostra, el 60% eren dones i els 40% homes, i també hi havia un 60% aproximadament d'alumnes de primer curs.
Sí.
I aquesta, un de quart curs, perquè el que van fer és comparar la gent que iniciava els estudis universitaris front d'aquells que estaven acabant. I a partir d'aquí, doncs, van fer molt d'anàlisis metodològics, en primer lloc per comprovar que s'enquesta que utilitzaven realment molt servia per fer el que havien de fer i que molt servia igual també per homes i per dones, perquè el resultat de diferents estudis demostren que les dones són més creients que els homes d'una manera significativa, i a partir d'aquí van fer anàlisi de ANOVA i de diferents metodologies per corroborar les nostres hipòtesis.
Hi ha resultats que no són una sorpresa, com que hi ha més escepticisme, encara que poc, m'ho deies, les carreres de caire científic, però tot i així, bé, has descobert això, no?, que la diferència amb altres carreres no és gaire significativa.
No. És significativa, però tot el punt de vista estadístic i que el tamany de l'efecte és pràcticament insignificant.
Ja.
És a dir, hi ha una correlació, però com que el tamany de l'efecte és tan petit, vol dir que la variable independent, és a dir, els estudis universitaris i la resta de variables que nosaltres teníem, no són la causa de que hi hagi aquesta correlació. Per tant, no és així.
Ja.
És a dir, en el final, a la conclusió que arribam, en primer lloc, és que les hipòtesis que nosaltres vam fer tenien un sesgo, per dir-ho de qualque manera, que és que teníem una perspectiva il·lustrada, és a dir, des de la il·lustració, el que sempre hem pensat és que a partir de la ciència i de la educació científica o la educació superior minvarien les creences paranormal i se desenvoluparia un esperit crític, etc etc. Però resulta que això no és tant així. I enfront d'això, tenim una altra perspectiva, que són les teories de desprocessament dual de la informació. Són les teories que, al final, el que ens estan dient és que nosaltres et servei la manera de processar la informació se combina una que és més racional i una que és més intuïtiva, no? I que té a veure amb l'evolució del nostre servei al llarg de l'evolució de la nostra espècie, no? Hi ha un servei més primitiu, per dir-ho de qualque manera, sí, i un altre més desagradat. I aquests dos se van combinant a l'hora de processar aquesta informació. I al contrari del que normalment pensam, que som éssers racionals, la part d'aquesta intuïtiva té molt de pes en les preses de decisions i en les nostres creences, i aquesta qüestió, aquestes teories de processament dual de la informació, no estan de qualque manera integrades dins de l'educació. Yeah. És a dir, tot té una perspectiva il·lustrada i pareix que el fet d'ensenyar mètodes, ensenyar dades, etc., pot ser suficient, però el que ens diu els nostres resultats és que no és així, no? I des del punt de vista pedagògic, pues fem una sèrie de recomanacions, i una d'aquestes és que ara va un caràcter, que ja s'està produint això, però queda molt de temps encara i molta feina perquè canvi, que és una qüestió de canviar els conceptes, paradigma d'alfabetització científica, per una qüestió de cultura científica, que seria d'integrar la cultura científica, d'entendre bé què és la ciència, què és el mètode científic, integrar això de manera que en el dia a dia, la vida diària, puguem fer un poc més d'ús del que aprenem a la universitat, que és el que de moment entenem que encara no s'està produint.
Ja, és a dir, no necessitar més científics, sinó integrar la cultura científica a totes les àrees.
Exactament, a gent que està estudiant que no són científics. De qualque manera, això, ensenyar la ciència amb una altra perspectiva que no sigui tant d'alfabetització.
Ja.
Bé, molt sintètic el que dir, tot
sí,
això
sí.
És molt més complex.
S'entén perfectament, sí, sí. Bé, anem a les creences concretes. Quines creences contràries a ciència tenen els alumnes de l'UIC? Quines podem destacar?
Bé, a part de les creències, una cosa destacada de resultats és que realment els resultats molt donaven que pràcticament el 50% de la mostra, és a dir, sí, 3.000, quasi 300 estudiants, com a mínim tenien una creència paranormal, que això és bastant important. I a més de la mostra, un 20% aproximadament se podrien classificar com a molt creients, és a dir, gent que havien tret unes puntuacions que estaven, que eren noulalles, que estaven molt per damunt de la mitjana. Això és important.
Yeah.
I respecte a les creències, les que més creients tenien eren els efectes lunars, és a dir, l'efecte de la lluna damunt, per exemple, de pensar que té una influència en el tarannà de les persones, pues que si hi ha lluna plena pues poden ser més agressius, inclús damunt de a l'hora de l'agricultura, de sembrar, recoll i tot això. Aquestes són les que més gent crea. La segona serien les creences religioses, que dins de les creences religioses, pues, hi ha creences que estan clarament definides com a paranormal, no? El fet de creure que existeix un diable, un cel, un infern, sí, etc. I les que menys, aquestes dues primeres eren entre un de 7 i un 22% de creients. I les que menys eren l'astrologia i els presagios de la suerte, no? Que era això de pensar que si vols un mos negre tindràs mala sort, etc. Aquestes eren entre un 5 i un 8% de creients, les que menys.
Un 5 i un 8, això és poc, idò, vols dir?
Bueno, poc, depèn de la perspectiva de cadascú.
És relatiu, no? És relatiu.
Estic pensant que, per aventura, hi ha gent que es presenta de la suerte, però entre un 8% d'estudiants universitaris que van a un examen pensant que si diuen qualque tipus de no sé, de el que sigui,
sí,
de
bolet
o alguna cosa, li donarà bona sort, i no sé si se pot pensar que és poc o no. Depèn, no?, del com vulguis valorar tot això.
Ja. Bé, suposo que els mitjans de comunicació tenim part de responsabilitat. Has tret alguna conclusió? Has pogut treure, no sé, alguna conclusió sobre els responsables de que aquestes creences falses perdurin tant?
Home, el responsable jo crec que és la societat en general, i de fet, la nostra evolució, en el final, la conclusió és que el ser humà, per definició, és creient.
Ja.
De fet, els mecanismes que ens duen a ser creients, aquests mecanismes no canvien en el llarg del temps, sinó el que sí que van canviant són el tipus de creències que tenim. Per tant, culpable, tampoc hi ha culpable. Les creences també poden tenir una perspectiva que sigui bona, no? Per qüestions socials, creure a tothom, pues, no sé, les normes de circulació, etcètera, són creences també. No paranormals, però el fet de ser creient no té per què ser necessàriament negatiu. Culpable no, simplement és una qüestió humana, de la societat. Els mitjans de comunicació, evidentment, tenen responsabilitat, però també la té la universitat. Nosaltres vam detectar que hi ha una oferta formativa dins de diferents universitats espanyoles important, que estan oferint cursos d'estiu o màsters o inclús qualque càtedra que ja no existeix en continguts clarament pseudocientífics, si no parlen normals, pseudocientífics. Per tant, responsabilitat a tots. En el mitjà de comunicació, que no formava part del nostre anàlisi, però sí forma part de l'àmbit de totes aquestes creences, evidentment hi ha responsabilitat i, sobretot, el que ha hagut és un canvi molt important en les noves tecnologies. Ara, el que hi ha una sobreinformació. Per tant, podrà diferenciar quina informació és bona de quina és dolenta és molt més complicat, perquè a més també s'ha afegit que el ciutadà, qualsevol ciutadà, a través de les xarxes socials participa en tota aquesta comunicació que hi ha, no? Per tant, s'ha complicat. Basta veure el que ha passat amb els bulos i políticament com està funcionant en els darrers anys, com s'ha complicat tot això.
Està clar. Bé, com deies, hi ha graus, no?, dins les creences, perquè, per exemple, aquesta que mos parlaves ara, el percentatge de les creences relacionades amb la influència de la Lluna, bé, també pot ser conseqüència de la confusió, no?, perquè sí que hi ha una part d'influència real de la Lluna sobre la Terra. Les marees, per exemple. Vull dir, aquí pot haver confusió.
Clar, no està demostrat, no està demostrat. Tampoc està definit que és un creient enfront d'un no creient. És a dir, que hi ha molta feina per fer en aquest camp, de moment. Però sí, vull dir, a més, quan dius creències paranormals, té com una connotació negativa, que a ningú li agrada tenir creències paranormals, però per ventura, qualcuna d'aquestes no és tan grau. Lo greu és no tenir l'actitud escèptica o no ser conscient de que el nostre pensament, el que xerrava abans del processament dual de la informació, els cercles cognitius que tenim, no ser conscients que per ventura, quan més segurs estem d'una creència o de lo que sigui, per ventura més s'hauríem de dubtar. Per ventura sí que és el problema, que encara mos queda entendre més com funciona el nostre pensament, el nostre cervell, a l'hora de creure o de prendre decisions, perquè encara pensam que som éssers bàsicament racionals. I això no és així. No? De fet, hi ha un premi Nobel en els anys, no sé, 70 de poc, que van donar a un psicòleg, i era premi Nobel d'Economia, precisament perquè van demostrar que en contra del homo econòmico racional que en aquell moment se tenia per part de l'economia, no? Que era l'homo que sempre prenia les decisions contemplant totes les possibilitats i magnificant els beneficis, aquest autor o autors van demostrar que no era massa racional. Van fer diferents experiments i se va demostrar això. Ells van dir pensamiento lento, pensamiento rápido, no? I aquest pensamiento rápido, que és de caire intuïtiu, té molt de pes a les preses de decisions i a les creències. I això és algo important. No? Yeah. Ser conscient de que no som tan racionals com realment pensam. I no som així perquè evolutivament el ser humà ha hagut qüestions específiques que ara no dona temps d'explicar, que una actitud supersticiosa en determinats ambients, no?, evolutius, que eren perillosos, pues, feien que aquesta actitud supersticiosa davant d'una actitud escèptica sobrevivia més aquests individus i hem heretat tot això, no? A part d'aquesta combinació de cervell que compartim amb els animals, de caire més emocional, per dir-ho qualque manera, que té molta influència en el nostre pensament, malament no mos donen compte d'això, perquè és automàtic.
Bé,
no sé si m'he explicat bé o no.
Sí, perfectament. I ja per anar acabant, hi ha una qüestió que jo m'interessaria destacar. Quin anàlisi fas de que les dones siguin més propenses a aquestes creences?
Perdona que no t'entens la pregunta.
Sí. Bé, quin anàlisi fas de que les dones siguin més propenses a aquestes creences?
Pues no tinc resposta en això, perquè el que he trobat a diferents articles no acaba de tenir un fonament potent per poder determinar, perquè hi ha que diuen que, com que les creences paranormals tenen una relació en la religió, per això no està tampoc demostrat, i les dones són més religioses pot ser per això. També n'hi ha que diuen que pot ser perquè les dones tenen un pensament més humanista, i el pensament humanista sí que està correlacionat amb les creences paranormals, yeah. Però no hi ha realment un estudi que acaba de dir perquè realment és així. Uh-huh. De fet, el que he comentat en el principi de la metodologia, una de les primeres qüestions que nosaltres havíem de superar era veure si l'eina estadística, l'eina per replegar les dades, és a dir, l'enquesta, si realment les dones i els homes responien igual, perquè per ventura les preguntes que hi havia feien que donessin aquest resultat. El que és cert que el nostre resultat va demostrar que servia igual per homes que per dones, però no tenim una resposta de per què les dones surten, a més, pràcticament el 99% de les anàlisis que s'han fet surt així, de manera yeah. significativa, que les dones són més creients.
Uh-huh. Pot ser ja que investiguen més aquí.
Però no tinc una resposta yeah. de per què.
Uh-huh. Idò, això, que potser en el futur tindria que ser una altra investigació, això.
Bé. I per ventura el fallo està a la metodologia i hi ha un fallo que encara no coneixem uh-huh. i no és que realment sigui així. Si, pot ser que sí o pot ser que no.
Ja, yeah, podria ser un fallo que no heu detectat en es meta.
Podria ser.
Ja. Bé, Ido, Hugo Matas, ho deixem aquí, molt interessant. Moltes gràcies per atendre el Nautilus.
A vosaltres, gràcies.
Ido, aquí acabam avui. Hem tingut libèl·lules amb en Xavi Canyelles. Hem parlat d'eliminació...